Via Lliure.
Podcast.
I arribats a aquesta hora del matí, sabeu que és aquella hora entre plàcida i intempestiva, plàcida per tota aquella gent que tot just s'està començant a llevar, intempestiva per aquells que encara no han fet reposar el cos al matalàs. És un moment que ens agrada per aquest punt màgic i encara entendridorament per arrencar d'obertura de dia i de vida, diguem-ne. Ens agrada desplaçar-nos a un raconet, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que des del punt de vista geogràfic no hem volgut revelar mai, que no surt als mapes. I és un carreró que ens porta directament a un edifici sense massa interès exterior i que l'interior amaga moltes meravelles. I allà a la porta sempre hi ha l'Albert Beorlegui preparat per obrir-nos aquesta porta. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tots?
Com estàs?
Bé, la setmana? Bé. Sí. Molt engrescat, clar que sí, ha sigut una setmana intensa. Avui la rubriquem. Quina millor manera de començar el diumenge que llevar-se a l'hora que ens llevem, baixar aquí a fer el bazar i llavors, escolta, acabem el bazar a les 8 del matí, me'n vaig a fer un bon esmorzar, sí. I llavors, escolta, tenim tot el dia pel davant.
De quin tipus?
Sí.
A veure, quan dius bon... És que jo, el Beorlegui sempre té aquesta cosa com molt intensa, però després veus que... Ostres, jo no t'imagino un esmorzar intens, Albert.
No, pentagruèlic no, eh? Ah. Però escolta, el millor... No, perquè som moderats, eh? La moderació està a la perfecció, eh? Però només llevar-me un cafè...
Perdona, és una virtut, no?
Sí, home, gairebé... però això no ho dic jo, ho diuen els clàssics, això des de sempre, en la moderació està a l'equilibri, eh?
D'acord.
I llavors, just llevar-me un cafè amb llet, amb dues, un parell de galetes Núria, perquè ara ens hem passat a les Núria, eh? I sé que les de les galetes Birba estaran molt contents amb això, perquè ens estan escoltant segur, perquè ja l'any passat ja ho vam fer-ho, i després de fer la secció, anem a fer un bon esmorzar consistent en un biquini esplèndid que fem a casa, un biquini casolà, i... Jo estic intentant introduir el concepte oferrat, que és un concepte que l'Elisabet no deixa fer, perquè deixo fer la cuina bastant desastre, eh? Amb tot l'oli esquitxat, diguem-ne,
per les parets, arreu.
Però el meu concepte és... O sigui, l'esmorzar perfecte és un parell d'ous ferrats, aquells que estan ben torradets per al voltant...
Sí, sí.
I llavors... I no fa falta res més, eh? Ni
però això hi ha el biquini.
Bacon, ni...
Les dues coses.
O una o l'altra. No, no. Normalment és el biquini. Però sí. Intento fer campanya per introduir l'oferrat, però encara no ho he aconseguit.
Molt d'acord amb tots dos, tot i que el biquini diria que és un petit homenatge als déus. O sigui, crec que és una cosa... És un entrepà meravellós. O sigui, és un entrepà ben resolt, cruixent, càlid... estupendo. Bé, més enllà de les teves prioritats culinàries... Sí. A part d'aquesta alegria, no sé si té a veure amb que hagis arribat cartes i tot això.
Sí, han arribat cartes. Han arribat 7 cartes més aquesta setmana. Per tant, s'eleven a 13 les cartes que estan pendents de llegir i que, a més, s'afegeixen les dues que teníem pendents. Per tant, tenim com 15 cartes, el que ens dona un marge d'unes 7 setmanes i, per tant, ja podrem traspassar el 2023 anant, diguem-ne, còmodes de correspondència epistolar. I, home, jo em sembla que no pot haver-hi major alegria que a garantir la supervivència d'aquesta minissecció del Bazar de les Sorpreses que tenir dues cartes. I, si sembla, anem a procedir ràpidament a lectura de les dues més antigues que estan datades, doncs mira, a principis d'octubre, una del dia 3 i l'altra del dia 4. Una ens arriba des de Barcelona, ens la signa la Evarista Domingo, que és una senyora que crec recordar que ja ens ha escrit en alguna ocasió, perquè el nom de... Home, Evarista no és un nom massa corrent, i em sona que ja ens ha escrit en alguna vegada. Barcelona, 3 d'octubre del 2022. Hola, Xavi i Albert, sóc l'Evarista i us escric perquè no tingueu que donar l'alarma cada cap de setmana. Espero amb emoció el Bazar de les Sorpreses perquè crec que hi hauria de durar molts anys. Us escric des del balcó de casa meva, aprofitant que encara no fa fred, on he passat l'estiu tan calorós. Moltes abraçades de l'Evarista, una fan de cada diumenge vostre. I amb un cor dibuixat, un amb el teu nom al dintre, Xavi, i un altre cor amb el meu nom també dins, amb el nom d'Albert.
Agraït a l'Evarista.
És la primera carta que ens arriba des de Barcelona. I l'altra carta ens arriba... Mira, des de Bàrbara del Vallès, crec recordar que fa un parell o tres de setmanes vam llegir una carta d'un tal Carlos GM. Ara potser estic confós, però em sona que aquest remitent des de Bàrbara del Vallès ja ens
havia
escrit.
Pot ser,
pot ser. Anem a obrir la carta. Ens arriba amb un segell d'aquells de correus, per tant, un segell d'aquell molt, molt ordinari. I la carta, amb una impecable cal·ligrafia també manuscrita, podem llegir el següent. Benvolguts, Albert i Xavi. Volia compartir amb tots vosaltres una petita intimitat literària. En algunes novel·les d'en Terry Blatchett, ambientades al Mundo Disco, es menciona, de vegades, una misteriosa botiga situada a un carreró lateral i que fa tota la pinta d'haver estat allà des de l'inici dels temps. És característic d'aquesta botiga el fet que un hi va trobar exactament el que buscava, encara que no ho estigui buscant, res en particular. Així mateix, d'entre tots els objectes de la botiga, la majoria dels quals estan atrotinats, el més assequible i d'aspecte més ordinari esdevé l'article de major misticisme i poder. El botiguer presenta un aire misteriós i calça l'astúcia d'una guineu. Per acabar-ho d'adobar, el proper cop que el client vol tornar, sovint per a tornar el bé adquirit, la botiga no hi és a lloc i el seu espai el trobarà ocupat tal que semblarà que hagi estat així des de sempre. No us resulta tot plegat familiar? Personalment no puc evitar cada cop que apareix una d'aquestes botigues a les novel·les pensar que a dins potser hi haurà en Xavi, micròfon en mà, descrivint-nos la misteriosa troballa que l'Albert, pujat a una escala de fusta que ha vist temps millors, està baixant d'una prestatgeria plena de vessada andròmines carregades d'història. Gràcies pel programa i pel moment màgic que ens oferiu aquesta hora plàcida i intempestiva. Rebeu una forta abraçada, Carlos G, des de Barberà del Vallès.
Vull afegir-li una cosa al Carlos des de Barberà, que té tota la raó, aquesta imatge que té de l'Albert Rüerli pujant una escala, perquè efectivament aquesta escala que tens al basar no és que hagi vist temps millors, és que hauria d'haver estat retirada fa dies, perquè fins i tot si vingui... Vull dir que és allà aquelles coses que si ve aquí, venen a fer una inspecció de treball, o sigui, et tanquen el xiringuito, Burlegui,
no, perquè jo sóc l'únic treballador d'aquí, vull dir,
jo
sóc l'únic que té...
Però treballes?
Sí, però sóc l'únic que té un cert risc laboral d'estampar-me... I com que la meva psicomotricitat no és extraordinària, com ja hauràs comprovat en alguna ocasió, jo sempre pateixo, que algun dia no fem un número baixant o pujant de l'escala aquesta.
No, perquè a més... ja sé que és un mite aquesta escala i vull dir que no sé qui te la va deixar o no, bueno, aquestes històries.
És que me la vaig trobar aquí, però és una escala antiquíssima, és aquests gravats que hi ha aquí com modernistes.
Seran gravats, però igual les hauries de portar un fuster perquè tu arreglés una miqueta. I la segona cosa que vull dir al Carlos és que efectivament el Beurlegui fa això de pujar l'escala i llavors té un gest molt característic que és el de quan extreu l'objecte, llavors es posa les ulleres a la punta del nas per observar de bé de prop les inscripcions, coses d'aquestes. És un gest molt del Beurlegui. Vull dir que la llum és bastant tènua, no és gaire intensa, per tant, bueno, en fi, ja us podeu imaginar.
I flota l'aire, una mica de pols suspès a l'aire. Sí que és un dels encants que té aquest basar.
L'Evarista i el Carlos, que són dos dels oients que ens han enviat cartes també, des de Castellà i des de Barcelona, donem les gràcies a aquells dos i, evidentment, a tota la resta de gent que seguiu enviant cartes, no deixeu de fer-ho, que si no haurem de tornar a estar, que si el pluricocat i aquestes coses. Envieu cartes al correu habitual del Via Lliure, ja sabeu, l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre, el compromís de l'Albert és llegir-les totes per antena i un cop fet, les respondrà una per una. Bé, vaig al Beurlegui Express, que és allà. Perfecte, patxoca, estupenda, impecable.
Sí.
Hi ha una bandereta.
Mira, ha sigut aquesta setmana. Mira, com que la setmana passada vam anar a Washington...
És una petita fantasia.
No, és allò...
És una petita llicència que t'has pres de posar una bandereta.
Bueno, sí, mira, que aquesta setmana tornem a Amèrica. Llavors, com que la setmana vam estar a Washington i aquesta setmana...
Saps que es malinterpreta, hi ha sectors que això de portar una bandera als Estats Units malinterpreten això.
Jo, en el meu sentit, diguem-ne, més ample, vull dir que... Però no és rotllo la pel·lícula aquella del Clint Eastwood en la línia de fuego,
ara.
És només una bandereta...
Sí, petita.
Testimonial de...
Sí, d'aquelles... Bueno, d'aquelles de les reunions entre estats, que es posen aquella bandereta petitona a les taules. Anem a Estats Units, avui.
Anem a Estats Units una vegada, sí, però anem, com et deia, a l'altre punt del país, anem a Califòrnia, anem a l'entrada d'un dels seus parcs nacionals.
Home!
Encara que a nivell popular només coneixem el parc de Yellowstone, perquè hi viu... Però coneixem Yellowstone no perquè tinguem un ampli coneixement de geografia, sinó perquè hi viu los Yogi, per entendre'ns. Però a veure, Amèrica, a Nord-Amèrica hi ha 63 parcs nacionals, eh? 63, eh? Alguns grandiosos com el Wrangell St. Elias, que té més de 50.000 metres quadrats, que és l'equivalent a tot Aragó, per entendre'ns. I d'altres ben petitets com el de Samoa, que no són només 36 quilòmetres quadrats, eh? Vull dir una cosa justeta. Nosaltres marxarem a un que porta per nom Joshua Tree National Park. Home. I que rep aquest nom perquè hi ha un arbre anomenat precisament Josué, és a dir, Joshua en anglès. Estàs a punt?
Sí.
Sí, doncs apa, cap a Califòrnia. Bé, ja estem per aquí. A veure, on era això?
No ho sé, tu. Jo ja m'ho diràs tu. Jo ja saps que vaig perdudíssim.
No, és que... Ah, mira, aquí el cartell, aquí el cartell. A l'entrada del castell del parc.
Un cartell. Estem buscant un cartell o què estem fent, Albert?
Sí. Estem buscant un cartell, perquè no entrarem al parc, eh? Perquè entre altres
coses... Ah, ens quedem aquí!
Sí, ens quedem aquí. No entrarem a aquest parc, ara.
O sigui, no parlarem ara del Joshua Tree, d'U2, que té aquesta cançó estupenda, tot això no ho parlarem.
Ah, sí? El U2 té una cançó sobre el Joshua Tree?
Home, a veure, per favor, Albert, una mica de cultureta, per favor, home.
Perdona.
Per favor, que t'has quedat ancorat al 1300, tu.
Sí. Veritat. No és veritat, Xavi. Va. Bueno, a veure, hem anat aquí... A veure, jo m'agradaria que et fixessis en aquest cartell que està posat just al costat, un cartell que té pocs dies, amb una certa improvisació. Fixa't que posa que adverteix als visitants que no llepin els gripaus.
Sí, que no llepin els gripaus.
No llepin els gripaus, que dius, a veure, què passa aquí, no? L'advertiment no es deu a un rampell, a veure, què sigui, de fantasia romàntica, per veure si acaba sortint l'amor de la teva vida, sinó que està sobretot enfocat al gripau del desert de Sonora, o el gripau del Rio Colorado, que és un amfibi de la família dels bufònids que es troba sobretot a Amèrica, especialment en aquest parc, i que té una toxina per defensar-se dels seus depredadors, que provoca en els humans efectes al·lucinògens que alteren la percepció del temps, la visió i el so, i que això que deixa molt tocats aquells que ho proven.
O sigui, la gent, bàsicament, ho llepa perquè, per com si fos una droga, bàsicament, no?
Seria això mateix.
I llavors, aquí el perill no és l'os, sinó el gripau.
Efectivament. Als anys 80 això va començar a popularitzar-se, però la cosa, diguem-ne, que han anat marxant de mar aquests darrers mesos, fins a punt que alguns atrevits llepen directament la pell dels gripaus que toquen, per veure si fan un viatge, diguem-ne, més llarg que el que han fet visitant el parc. A veure, no cal dir que les autoritats desaconsellen aquestes pràctiques, home, posen en perill la salut dels llepadors, però també la dels animals, no ens enganyem. La notícia l'he trobat d'allò més interessant, de manera que, si et sembla, avui dedicarem un nou besar de les sorpreses al 282, a la lletra G, la G de gripau.
Amb els anys que fa que tens obert el bazar, no havíem parlat de gripaus, encara?
No, hem parlat d'una...
Ostres, sí. Hem parlat de què?
Sí? D'una trentena d'animals han passat per aquí per al bazar, però mai hem comentat els gripaus. I això que, en el fons, el gripau, com tots els animals que hem tractat, tenen un punt comú, i és que, depenent de la seva forma i del seu comportament, els atribuïm unes determinades qualitats. Sí. No? Vull dir que els gripaus pertanyen a una classe d'animals que tenen un historial, home, no ens enganyem, més aviat negatiu, però amb algunes excepcions.
No estan ben considerats, estem d'acord.
No masses.
No en general. O sigui, no com a perillosos, però que com a animal no acaba de ser... Perquè n'hi ha moltes, el que sí que hi ha és moltes espècies de gripaus, no?
Sí, de fet, els bufònids, que és així com se'ls anomena, diguem-ne, científicament, tenen 590 espècies que estan distribuïts arreu del món, tret d'Austràlia, i que, com tots els anurs, que és l'ordre que pertanyen, comencen, doncs, això com a capgrossos, amb un cos similar al d'un peix i respirant a través de brànquies, i llavors, arribat un punt, es transformen, la respiració passa a ser pulmonar, desapareix la cua i apareixen les potes, que no deixa de ser una cosa com miraculosa i màgica, no?
T'he de preguntar, m'ha semblat que has dit que hi havia no sé quantes espècies, centres d'espècies, i
sí,
que...
590.
Que estan per tot el món, tret d'Austràlia. O sigui, doncs que no tenen gripaus a Austràlia.
Doncs això que no en tinc ni la més remota idea perquè es deu poder veure això, eh? Però sí que és veritat que els gripaus tenen molts punts en comú amb les granotes, amb qui comparteixen ordre, però diguem-ne que són de diferent família. I a nivell popular podem distingir uns dels altres en què els gripaus tenen la pell més rugosa, la de les granotes és més fina, la forma és més allargada en les granotes que no pas els gripaus, i la manera de desplaçar-se, les granotes salten i els gripaus no tenen tanta agilitat. I poder també la mida, no? Els gripaus semblen més grans, més rodons, i les granotes més àgils, més petites, no? Però vaja, com tot animal, està carregat de simbologia. Ja hem comentat que estan presents en moltes cultures. Sí. En algunes és un ésser bo i en d'altres més aviat dolent. A la cultura xinesa, per exemple, els gripaus simbolitzen la immortalitat i per això es troben amulets vinculats amb la longevitat i la salut. Segons una altra mitologia, la celta, moltes fades es converteixen en gripaus per poder interactuar i compartir coneixements amb els humans.
I aquí tenim aquell punt, fixa't, el que acabes d'introduir, que és algun ésser que es transforma en gripau.
Això mateix.
Que és una mera de... dir... permanentment... hi ha algun tipus d'ésser, sigui humà o no humà, que acaba adoptant la forma del gripau. És a dir, quan et trobes un gripau, no és, diguem-ne, des de la cultura popular en diversos llocs del món, no saps segur que allò sigui un gripau.
Clar, perquè en el fons és la mateixa essència del gripau és així, perquè comença com una cosa que no s'assembla res
ara,
a un gripau, que és un cap gros, i llavors acaba transformant-se en una granota o un gripau.
O sigui,
no?
La capacitat de metamorfosi del propi gripau fa que sigui, normalment, en totes aquestes diverses cultures, el lloc on va a parar els anells aquests de reencarnació, moltes vegades, d'altres animals i d'éssers.
Això mateix. I la mitologia, de fet, arriba molt més enllà. En algunes cultures precolombines, per exemple, com la Maia o l'Inca, el raucar dels gripaus era un símbol de pluja i prosperitat. I segles enrere, a l'antic Egipte, els gripaus i les granotes es relacionaven amb Merit, que era la deessa de la concepció i el naixement, ja que la crescuda del riu Nil comportava l'aparició de milers de capgrossos, el que feia que l'animal fos auguri d'abundància.
Ah, que bona aquesta. O sigui, quan hi havia gripaus volia dir que venia una època bona, perquè hi havia aigua al riu i, per tant, hi havia una crescuda. Bona, bona.
I això està molt, molt lligat amb un fet ben conegut de l'Antic Testament i que està molt relacionat, evidentment, amb Egipte, que és la plaga de gripaus.
I aquí ve la connotació negativa del gripau, que no deixa de ser una plaga en aquest cas. És un mal auguri i un problema.
I que té moltes altres vinculacions de les que podem arribar a pensar. Recordem, la de les granotes i gripaus és la segona de les 10 plagues d'Egipte, on, segons el llibre de l'Èxode, a l'Antic Testament, Déu va enviar 10 calamitats al poble egipci per tal que el seu faraó deixés marxar el poble d'Israel. Els amfibis van envair cases i palaus, i quan el faraó va acabar claudicant i Yahvé, a través de Moisès, els va aniquilar, llavors Ramsès, diguem-ne, que va canviar d'opinió. Darrerament hi ha hagut estudiosos que han volgut donar una explicació científica al fet, però el més interessant és l'explicació teològica, perquè cada plaga simbolitza unes deïtats egípcies. I en el cas dels gripaus i granotes representaven quatre déus egipcis en forma d'amfibi: E, Eket, Kek i Nun. El fet que Yahvé enviés una plaga simbolitzava la inutilitat d'adorar aquests déus que en la seva, diguem-ne, vessant material eren molestos, eren molt, molt perjudicials, no? Jo no sé si per aquest episodi, però el cas és que amb els segles la imatge dels gripaus se n'anà deteriorant fins a ser gairebé un animal maleït.
El gripau no deixa de ser... clar, no és ben bé un animal perillós, però podríem dir-ho així, Orlegui, però sí que és un dels animals que fa angúnia, que fa fàstic.
Sí, no ho negarem. Aquella pell viscosa que té, aquells ulls tan sortits, aquella boca monstruosament gran...
Et dic una altra cosa, i un altre factor que crec que no és menor, és el desplaçament irregular. És a dir, el no saber cap on es dirigeix exactament un gripau, la no previsibilitat de moviments, a vegades, li donen un aire encara més inquietant.
Sí, però a més hi ha altres coses. Què sé jo, la seva estranya morfologia, el fet que viu tant a la terra com a l'aigua. Bé, això s'ha associat sempre al món dels morts, però també al diable. El llibre de Sant Ciprià, que és un recull d'encanteris i pocions medievals, es diu que el gripau té una gran força invencible a partir del moment en què és el menjar en el que Lucifer alimenta les ànimes que estan a l'infern.
Què dius ara?
O sigui, imagina't quina connotació tan negativa, no? De fet, el gripau és un element imprescindible també a la bruixeria, on es converteix en un dels ingredients bàsics de qualsevol recepta, sí, de qualsevol encanteri. A l'escena de les bruixes de Macbeth, acte quart, escena primera, es diu allò de tu, gripau, que durant 30 dies i tantes altres nits has suat verí sota la pedra freda, seràs el primer que bulli a l'olla encantada.
Oh.
I en aquest encanteri, Shakespeare Dixit, també hi haurà peu de ratpenat, sang de mico, llengua de gos, femta de serp, dent de lleó, entranyes de tigre, fetge de jueu blasfem, fel de cabra, nas de turc i llavi de tàrtar. O sigui, imagina't quin poti-poti, que supera fins i tot aquelles combinacions que fan els nens a la primera comunió, amb els batejos, o els casaments,
sí,
quan
sí.
Acabat els postres, es dediquen a agafar un got, posar sal,
a veure, una
vinagre...
mica del cafè, el cafè del papa, el cul de Coca-Cola de la mama, la iaia que té el pot de sal aquí, vinga, anem barrejant i fem una poció. I ara ulls de gripau i cues de serp, i no sé què és, efectivament. El gripau doncs, sempre apareix. A les pocions màgiques, noi, el gripau sempre és allà.
Sí,
no sé què té,
noi, sempre és
però sí, noi...
Sempre toca el rebre.
Oi, oi,
aquesta
oi.
Identificació de l'animal amb elements, diguem-ne, esotèrics i màgics també la trobem reflectida en un conte ben popular que és ben diferent de com sempre l'hem conegut, que és el príncep gripau. El príncep gripau és un conte recopilat pels germans Grimm a la seva cèlebre antologia publicada l'any 1812. Com acostuma a passar, els seus orígens són antiquíssims i es poden trobar referències al Satiricó de Petroni, a l'Ase d'Or de Poleu, obres del segle I de la nostra era, sense oblidar que el conte de la Bella i la Bèstia també té molts punts de contacte amb aquest relat del príncep gripau. La història és la d'una princesa molt maca, però molt consentida, que un bon dia juga amb una pilota i li cau en un pou. Un gripau que està al fons d'aquest pou fa un tracte amb ella, li tornarà la pilota a canvi que el gripau pugui entrar a palau i pugui sopar i dormir amb ella.
Què dius ara?
El que afegeix un sospitat element eròtic i zoofílic gairebé tot plegat a la història.
Però si
no?
Això no era la història del gripau de la...
La dels germans Grimm, Xavi, és aquesta. Però espera't, La princesa accedeix, però quan el gripau li torna la pilota, ella s'hi nega. El gripau llavors surt del pou i recorda la princesa la seva promesa, i aquesta es veu obligada a accedir, però li fa tan fàstic l'amfibi que estampa l'animal contra la paret.
Què?
I és llavors quan es converteix en un príncep ben formós amb qui s'acabarà casant. Per tant, doncs, res de petons i res del que teníem entès que anava al conte de la princesa i el gripau.
A veure, a veure. O sigui, el príncep apareix, però quan ella decideix agafar el gripau i estampar-lo a la paret,
Quan l'estampa contra la paret, que és una escena que recorda el del Pinocho quan estampa contra la paret el Pepito Grillo, per entendre'ns, és quan es desfà l'encanteri i llavors el gripau es converteix en un príncep ben formós.
Però això era gripau o granota? Perquè jo ja m'has fet
ballar
el cap.
Això depèn de les versions, perquè hi ha algunes que hi ha un gripau i a nosaltres hi ha una granota. Els germans Grimm parlen de gripau, perdó, però hi ha alguns contes, algunes adaptacions a contes que parlen de granota. El cas és que els germans Grimm, que són els recopiladors oficials del conte, que van néixer l'any 1785 i 1786 respectivament, són els que van recopilar aquestes i d'altres històries. Un any més tard, el 1787, Franz Joseph Haydn componia els seus quartets de corda, Opus 50, un dels quals, el número 6, és anomenat precisament la granota. Aquí tenim el quart i últim moviment d'aquest quartet de corda Opus 50, número 6, de Franz Joseph Haydn. N'hem parlat altres vegades, un extraordinari compositor austríac dels segles XVIII i XIX, que ha aparegut en diverses ocasions al Basar, que és un dels grans representants del classicisme, anomenat el pare de la sinfonia, en va compondre més de 100, el pare del quartet de corda, amic personal de Mozart, professor de Beethoven, home afectuós, molt estimat per als seus, que, bé, doncs el quart moviment d'aquest quartet de corda que estem escoltant té un so enjugassat i bromista, molt de Haydn, que recorda el raucar d'aquests amfibis. I ja que estem enjocassats, doncs el gripau bromista per excel·lència de la literatura anglesa, el de Kenneth Graham. Are we all El senyor Gripau és el protagonista d'un gran clàssic de la literatura anglesa infantil, El vent entre els salzes, publicada l'any 1908. El llibre és un recull de narracions extraordinàries protagonitzades per J. Tadeus, que és un Gripau força celebrat, que amb tres amics seus, un tal, el rat d'aigua i el teixó, reflecteixen la vida idíl·lica a l'Anglaterra de principis del segle passat. L'obra ha conegut diverses versions cinematogràfiques, de les que destaquen una de Walt Disney l'any 1949 i una dirigida per en Terry Jones, recordem, un dels membres dels Monty Python,
sí,
on hi apareixen alguns dels membres del grup, que és una pel·lícula de l'any 1996. Va, i ja que parlem de cinema, tres pel·lícules amb gripaus.
Però són els Muppets, això.
Doncs sí, som els Muppets, són els Estereñecos, com eren coneguts al nostre país, sí, sí. I comencem amb el més televisiu de tots, que, home, diem, home, la rana Gustavo,
sí, senyor,
o Kermit the Frog, a més una granota. Però, atenció, perquè en alguns països sud-americans, com el Brasil, és un gripau.
Mm.
Bueno, a veure, i ara no ens enganyem, el Kermit o el Gustavo sembla més un llargandaix per entendre'ns,
sí,
que no pas una
granota,
eh? Ara
completament d'acord,
eh? Que...
aquestes alçades de la pel·lícula ja podem dir-ho. S'assemblava un llargandaix,
eh?
I no una granota, però bueno, ells ja faran el que creguin.
Recordem que era un dels personatges principals dels Muppet Show de Jim Henson, que aquí van ser popularitzats al programa Barrio Sésamo. Van aparèixer per primer cop, atenció, l'any 1955. I han protagonitzat diverses pel·lícules. Se'ls pot trobar a Disney Plus o Plus, entre d'altres plataformes.
Tu les havia seguit? N'eres fan o no?
Molt, 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 ah, molt. Els pocs que havia vist m'havien sempre encantat. Sempre m'havien fet moltíssima, moltíssima gràcia.
Va, anem a... o sigui, estem en el... crec que per època em va agafar molt de resquitllada i vaig veure una part i després ja una mica més gran els he recuperat. Però sí, sí, no, home, són un emblema d'una època determinada de televisió. Bé, estem en el tram final, no, Berlegui? Per tant, estem en pel·lícules.
Sí.
Anem per la segona?
Anem per la segona.
Supongo que querrás un beso.
Un beso estaría bien, sí. Soy el príncipe Nabil.
Terminado. Aquí tenim Tiana i el Sapo, que és una versió, diguem-ne, molt lliure del conte dels germans Grimm, que presentava per primer cop una heroïna d'ascendència afroamericana com a protagonista. La pel·lícula, dirigida per Ron Clements i John Masker, els responsables de La Sireneta, recuperava la gran tradició del dibuix animat, diguem-ne, fet a mà tradicional de la casa Disney. I a la pel·lícula també encara es pot trobar a Disney+.
Tenemos la historia de un niño prodigio.
Willa Cather, Yonki, Jean-Baptiste Coquelin Molière.
El presentador de un concurso.
Soy Jimmy Gaitorf.
En directo desde Burbank, California.
Primera pregunta por 25. Este dramaturgo y actor francés estuvo en la compañía Bellac.
Y de un ex niño prodigio.
Soy el niño prodigio Donnie Smith. Antes era listo, ahora soy estúpido.
Tenemos la historia de un moribundo.
Soy el Partridge. Tengo un hijo, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Sí, encuéntrale.
Soy Frank T.J. McKay.
De su hijo perdido.
I això què és,
aquí, doncs mira, aquí acabem el tràiler d'una pel·lícula que sempre he trobat fascinant, que és Magnolia, de Paul Thomas Anderson.
Home, i tant.
Te'n recordes?
Home, preciosa. Bueno, és una pel·lícula estupenda.
I, a més, amb una escena d'aquelles d'allò més impactants.
Sí.
De fet, la pel·lícula és un fresc, amb un grapat d'històries aparentment inconexes, que s'acabaran unint al final, amb Tom Cruise, la Julianne Moore, el John C. Reilly, el Jason Roberts, el William H. Macy, el Philip Seymour Hoffman, però integrava el repartiment d'una escena que tenia, ai, d'una pel·lícula que tenia una escena d'allò més sorprenent, que era, en el moment més inesperat, hi havia una pluja de granotes, de gripaus.
Sí, sí. Sense
una escena
explicació,
que,
no, a més a més.
Això mateix. No era, no, era, però, a més, gripaus immensament grans, sí, monstruosos, que trencaven...
vidres de cotxes...
Sí. Això mateix, vidres de cotxes. Vull dir que era una escena d'aquelles que dius, ostres, però què passa aquí?
Bueno,
no?
Que tenia una ressonància,
molt, molt interessant.
Ressonància bíblica, efectivament, també.
De final del món, evidentment,
exacte,
de final del món.
Exacte.
Això mateix. La pel·lícula es pot trobar a l'Amazon i a l'HBO, entre d'altres, també.
O sigui que quan arribi el final de la... De, bueno, quan sigui l'apocalipsi, Berlegui apareixeran granotes, eh? Si ens podem
bueno,
anar preparant.
A no ser... Bueno, i pensa que a Egipte van ser 10 plagues, vull dir que, i la dels gripaus va ser la segona.
Tot just la
vull
segona.
Dir que,
bueno,
quan les aigües del mar es converteixin, es tinyeixin de sang, si la segona ve les gripaus, pensa que encara en faltaran 8 de plagues
Mare
per la
de
finalització
Déu.
Del món.
Que se'ns farà llarg, això. A la que vegis la primera dius, Mare de Déu, que encara en queden 8 més. Bueno, o 7 més. En fi... anirem passant abans que es produeixi, si pot
ser. Anirem passant, perquè no, i es pot fer molt llarg, això.
Berlegui, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Igualment, Xavi. Adéu-siau. Adéu-siau.